Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Què tal? Molt bona tarda, benvinguts a la sintonia de la Cala RTV, benvinguts al Parlem-ne, aquest programa per on cada setmana passen els diferents representants dels partits polítics amb representació a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, distribuïts en torns i en un programa de final de cicle en format tertúlia, que farem la setmana que ve. I bé, la veritat és que tenim l'oportunitat, a partir d'aquest programa, d'escoltar les opinions dels nostres representants respecte a tots aquells temes que van sorgint de l'actualitat municipal i del nostre ajuntament. Avui és el torn del grup municipal de Convergència i Unió, grup que ostenta la majoria absoluta a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, i amb nosaltres hi són els regidors Antoni Montagut. Bona tarda, regidor.
Molt bona tarda.
I Vicent Martí, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
A nosaltres ens agradaria començar per alguns dels temes que més surten al damunt de la taula, sobretot quan venen els partits de l'oposició, i un d'aquests és la imputació del gerent de la Cala Gestió i l'alcalde respecte a possibles irregularitats relacionades amb l'adjudicació de contractes d'assessorament econòmic amb l'empresa EFIAL. És un tema que en el seu moment va sortir als mitjans de comunicació. L'Ajuntament també va sortir als mitjans de comunicació a explicar i a clarificar, i fins aquí no en tenim cap dubte de com va anar el tema. Sí que el que posen damunt de la taula els representants dels partits a l'oposició és, més enllà del fons, que serà un jutge qui decidirà al final de tot el que acabi passant, i que respecten perfectament tot el que pugui esdevenir, en les formes. És a dir, els tres partits polítics a l'equip de govern es queixen, regidors, de que, tot i formar part de la Cala Gestió, de que se'ls va avisar tard i malament. Jo no sé què és el que opinen vostès d'aquestes acusacions.
Bé, en quant al fons de la qüestió, que és la imputació, va quedar clar i aclarit. De fet, el que vam poder llegir als diaris és que havia imputat un gerent municipal de l'Ametlla de Mar per adjudicar-se obres. És evident que d'obres no s'han adjudicat cap, i així es va portar tota la documentació que ha sigut necessària, i fins i tot després de fer la roda de premsa en què es van donar totes les explicacions als mitjans de comunicació que hi van assistir i van poder preguntar els dubtes que hi tinguessin sobre la qüestió, s'ha sol·licitat el sobreseïment i l'arxiu del procediment, i ara està damunt de la taula del jutge a fi de que el jutge pugui decidir. Això no hem d'oblidar que ve d'algú que agafa en un moment donat una persona que presenta una denúncia, en particular, que mai no ha comparegut ni al jutjat d'instrucció de Tortosa per ratificar els fets, i que l'Ajuntament ha portat tota la documentació que en aquell moment se li va requerir, i així està. És evident que no hi ha cap tipus d'adjudicació d'obra a cap gerent de l'Ajuntament, perquè EFIAL no es dedica a fer obres, se dedica a l'assessorament, però no pas a fer obres, ni té cap incidència amb aquesta qüestió, no? Vull dir, a partir d'aquí, el tema de les formes de lo que es queixa l'oposició, en principi, jo he d'entendre que si no se'ls hi va dir va ser perquè es considerava que era una qüestió menor, vull dir que no tindria cap més transcendència que l'ha d'aportar la documentació que toqués i trobes amb la sorpresa de que pel motiu que sigui es decideix que hi ha la imputació del gerent i de l'alcalde en este cas i bé, a partir d'aquí el que fan és dir-te, home, si això va passar a l'inici d'aquesta qüestió va tindre lloc a l'any 2013, ho haguéssiu pogut dir. Ho dic sincerament, vull dir, no es va considerar transcendent perquè era una qüestió que formalment enteníem que allí no hi havia absolutament res a dir. A partir d'aquí, dius, passa això, és evident que donat que això ha arribat al punt, no? de que dius, home, hi ha hagut una imputació en aquell moment que t'ho reclamin, tenen la seva part de raó. Dius, home, evidentment hem fet una mica d'error de bulto, no? I així mateix l'alcalde ho va reconèixer en una comissió informativa abans d'un ple i allí estaven els partits polítics que assisteixen habitualment a les comissions informatives, se li va fer per part d'un dels partits polítics aquesta apreciació, diu, home, a veure, com a mínim ho haguessis pogut comunicar i tal, i ell va admetre que possiblement la tasca comunicativa no havia estat la més idònia en aquest cas, no? A partir d'aquí, bueno, pues se pot voler, això ho podem remenar tot el que vulguem, però els fets concrets són aquests.
Bueno, fet aquest aclariment, era un tema que bueno, que amb el que coincidien més enllà del resultat, Esquerra Republicana fins i tot va dir més enllà del que pugui dir el jutge fa mal a la vista.
Bueno, depèn amb els ulls que un s'ho mira. Clar, si en este cas per part de les persones afectades estan dient, escolta, aquí no hi ha hagut cap irregularitat. De fet, el que s'ha fet ha sigut una taula, s'ha convocat un concurs, s'han presentat unes empreses, s'ha triat des del punt de vista tècnic quina era la millor oferta, hi ha els informes que calguin per acreditar que això així sigui, que la decisió s'ha pres de la manera que s'havia de prendre. A veure, ara imaginem-nos que hi ha una equivocació en el procediment administratiu, defecte de forma. Bueno, pues és un defecte menor, entre cometes, que tindrà la valoració que pugui tindre per part de cadascú. Que hi haguin coses fosques, pues, bueno, pues cadascú, ja et dic, vull dir, depèn amb els ulls que ho mires. Quan te trobes en que estàs en procediments administratius i concursos i adjudicacions, doncs, bueno, sempre hi ha marge perquè algú, sense tindre tota la informació, sense haver assistit potser en aquell moment o no tindre la possibilitat d'assistir, en aquell moment en què es pren la decisió, ho pot veure fosc. Les persones que hi són entenc que ho veuen en una claretat meridiana i no els hi oferix cap dubte.
Anem avançant en altres temes. Un altre dels temes que sempre surt damunt de la taula és el tema de la situació econòmica de l'Ajuntament, el deute de l'Ajuntament i el pla d'ajust. Fa uns mesos l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar feia públiques unes xifres, unes previsions. Parlava d'un deute reconegut de més de 18 milions d'euros, parlava de que a l'Ajuntament se li devien 4 milions i mig d'euros també. Parlava d'una previsió de que en 7 anys el deute municipal es reduiria en un 73%, per deixar-lo en un 27%. Temes que en aquesta taula s'han qüestionat per part de l'oposició.
Bueno, estem en el mateix. A veure, aquí s'ha fet l'últim que vam fer va ser dues actualitzacions.
Estem parlant de l'última sessió plenària on es va actualitzar el pla d'ajust.
Sí, perquè parlant d'això, vull dir, anem a l'últim que vam fer i contrastem-ho amb el que havíem fet abans, una mica per tindre una certa perspectiva. Vam fer, per una banda, una actualització del pla de sanejament, que és el que tocava, i vam fer una altra actualització del pla pressupostari de l'Ajuntament. El pla pressupostari té un període que és del 2014 al 2017 i el pla de sanejament 2014-2019. Un va a la Generalitat de Catalunya i l'altre va a l'Estat espanyol. és obligatori fer-ho quan passes d'un rati d'endeutament determinat, vull dir que nosaltres ara estem superant el rati del 110% d'endeutament. A partir d'aquí et diuen, escolta, has de fer pla de sanejament, pla pressupostari i m'has d'explicar com t'ho faràs per poder fer front als deutes que tens i com ho faràs. En un principi vam considerar fer amortitzacions anticipades en actius que té el propi ajuntament com a venda. Per una altra banda, també actius que té l'ajuntament, fa referència als deutes que dies que tenia l'ajuntament o que se li deuen a l'ajuntament, que pujaven no fa gaire a 5 milions i escaig d'euros, i això fa referència a convenis també urbanístics, conveni Marina Sant Jordi, del que ja en portem parlant des de fa molt de temps. A partir d'aquí hi havia un objectiu que era en un plaç determinat fer unes amortitzacions del deute que tenim, comptant en què, doncs mira, venem aquesta parcel·la, això ho portarem a reduir el deute. Si cobrem, en aquest cas, el conveni urbanístic, lo portarem també a reduir el deute. I tot el que s'anés cobrant, diguem, de forma extraordinària, portar-ho a reduir el deute. Això ens porta a elaborar un pla X determinat. A partir d'aquí, què passa? Nosaltres fem una previsió en primera instància d'unes parcel·les de Sant Jordi que es podien vendre en un preu determinat, que de fet ja hi havia algú també interessat, que va concursar, i ens vam trobar uns problemes d'inscripció registral degut a que un dels propietaris, doncs, bueno, estava la cosa un pèl embolicada. Ens vam donar compte de que, bueno, que això ens podia passar en alguna altra cosa més o que no es fes efectiu quan pensàvem que es podia fer efectiu alguna de les ventes o algun dels ingressos provenents d'allà on sigui. I el que vam decidir va ser, escolta, tinguem en compte només els ingressos corrents i recurrents i en això mirem com hem de fer front al deute que tenim. I ho plantem en l'horitzó de 3 anys per una banda, 5 anys per l'altra, que un, el de 3 anys no deixa de ser, o el de 5 anys, els primers 3 anys una còpia de l'altre, i a partir d'aquí fem una projecció i només comptem amb ingressos corrents i recurrents. Què vol dir? Que si tenim ingressos extraordinaris, les previsions que han fet evidentment milloraran amb el sentit de que el deute se reduirà d'una manera més efectiva. I això ens porta que el 2014 la previsió que tenim és acabar a un 130% del deute. El, diguem que la part que avui està considerada com a topall, si no hi has entrat, perquè nosaltres vam entrar en un pla de proveïdors per pagar els proveïdors i tal, i ho vam superar, està al 110, per l'any 2015 acabaríem en un 107, per l'any 2016 en un 84 i per l'any 2017 en un 63. El 2018-2019 aniria baixant, efectivament, això sempre que respectem el pla que tenim traçat en quant a ingressos despeses. Actualment, durant els últims anys, estem tenint uns ingressos corrents i recurrents superiors a les despeses corrents i recurrents. I ara, doncs, el que estem fent és aplicar aquesta directiva, que és no comptem amb ingressos extraordinaris per reduir el deute, quan hi siguin efectius els farem, comptem amb ingressos propis, dels que cada any, via IBI, via impostos, via basures, via tal, doncs, bueno, t'entraran i en això farem front al deute que tenim, complirem les obligacions que tenim i d'aquí uns anys, no molts, tindrem un rati de deute acceptable, molt acceptable, i continuarem tenint les infraestructures que tenim i, evidentment, doncs, bueno, quan millori el cicle econòmic, si podem esperar en aquell moment per fer ventes de patrimoni, el retorn que tindrem serà molt més elevat. Ara és moment crític, és un moment en què ens hem d'apretar una miqueta el cinturó, ho estem fent a nivell de despesa a l'Ajuntament, vull dir, portem un nivell de despesa assenyat, el nivell de contractació també és mínim, vull dir, perquè no pot ser d'una altra manera i perquè estem dintre una normativa directiva Rajoy que ens van arribant cada 2x3 i que ens limiten molt també el nostre moviment. Però vull fer referència quan diuen l'estat de l'Ajuntament és tal o és qual, vull dir, veure, al final l'estat de l'Ajuntament lo veiem cada any quan agafem i tanquem els comptes de l'any. Si anem a les liquidacions pressupostàries, les liquidacions pressupostàries porten un informe, que és un informe de Secretaria d'Intervenció, i allí t'explica exactament quina és, home, sempre que m'en fiem, evidentment, dels tècnics municipals. Vull dir, per part meva, jo no hi tinc cap dubte. Hi ha moments en què alguns en un ple han ficat en dubte la tasca o han ficat en dubte els números que presenten, i penso que és una descortesia fer-ho d'aquesta manera. Vull dir, perquè també és clara una cosa, tenen les portes obertes per anar a parlar en la interventora i preguntar-li tot el que considerin oportú, demanar-li la documentació que considerin necessària, i ja fa temps, vull dir, que per aquesta banda de problema no n'hi ha cap. Tenen sempre portes obertes per aclarir els dubtes que puguin tindre. I també els hi hem ofert, vull dir, que s'adrecin a l'alcalde, a mi mateix, no? I si necessiten parlar d'alguna cosa o volen aclarir algun dubte, sense cap dubte ho farem. Torno. La liquidació és el que ens diu com acaba l'any i com estem, és la foto fixa d'aquell moment com estem. La foto fixa de la liquidació del 2013 ens diu que tenim un estalvi net ajustat de 88.000 euros, un romanent de tresoreria lliure per a despeses d'un 1.641.000, que vam acabar l'any en una ràtio del deute viu del 166%. I ens diu també que, analitzant els indicadors de solvència, liquiditat, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, doncs que l'estalvi net se complix, que el romanent de tesoreria per a despeses generals se complix, que l'estabilitat pressupostària es complix, que la regla de la despesa se complix i que no hi ha factures al calaix. O sigui, no hi ha cap factura que no estigui reflexada a la comptabilitat a l'acabar el 2013. Sobre això, les opinions poden ser personals, cadascú les que vulgui, vull dir, les que vulgui, i es pot discutir pues, el que sigui necessari, però això és el que hi ha.
La xifra del deute sí que és una cosa que a hores d'ara és difícil que els ciutadans puguin arribar a una conclusió clara, perquè depèn de qui ve dona una quantitat, depèn de qui ve una altra. Fa pocs mesos vostès dient que estàvem al voltant dels 18-19 milions d'euros. Sí. Clar, això s'ha actualitzat, evidentment, però l'escala va dels 18 fins als 30 i escaig milions, depenent del partit polític que parla aquí.
Bueno, jo el que dic és, per part, parlem d'informes de secretaria, parlem d'informes d'intervenció. El que no sigui això, i podem sumar el que vulguem, vull dir, podem agafar i començar a sumar coses aquí. I dius, pues, podem sumar, dius, mira, és que hi ha això, sí, però és que a més tenim la residència. Que la residència hi havia una planificació determinada per agafar, que se'n fes càrrec, que en aquest cas hi havia un preconveni, diguem-ho així, de paraula, amb la Generalitat de Catalunya, i s'havia d'establir un conveni pel qual es concertaven una sèrie de places que feien que això fos viable, i això ja ho portem en el tema de la residència, ne portem parlant des de 2003-2007, que ja s'estava treballant, i en aquell moment, doncs, bueno, finalment, ha fructificat. Hem tingut, és evident, el problema de que la concertació de places no hi ha sigut, i que això genera un deute que en aquest cas va a la cala gestió, perquè és qui se n'ha de fer càrrec d'agafar i assumir aquesta part, i és el que s'haurà de fer. I clar, si dius això, ho sumo amb allò. Vull dir, què passa? Que aquí tenim l'acostum d'agafar i de sumar les coses negatives, però no tenim l'acostum de sumar les coses positives. I quan dic les coses positives, dius, home, això tindrà un valor determinat o no. O sigui, ho deuré, però tindrà un valor. El sol tindrà un valor d'allí on està. Sant Jordi, sector 2, que és el que comentava abans, allò té un valor o no té un valor? Evidentment, hi ha unes parcel·les allí que tenen un valor important. S'ha generat tota una sèrie de recursos, des de pisos del carrer Goya, des de places d'aparcament que té l'Ajuntament, des d'un altre solar al costat del Mercadona, des de, a veure, el solar que es pot instal·lar un hotel a Tres Cales. Vull dir, a veure, tenim tota una sèrie d'actius que també tenen un valor. si només contem els aspectes negatius i comencem aquí a sumar de manera interessada o no, cadascú pensi el que vulgui. Dius, home, normalment has de mirar com, quan, de quina manera fas els números. I el que està clar és que el que hi ha establert avui, el pla que tenim establert, el que pensem és, en recursos propis, fer front als deutes que tenim i, en un plaç relativament breu de temps, tornar a portar a uns límits que siguin els estàndards més normalitzats o millors.
Anem a avançar i passem al rebut de l'aigua, un altre dels temes que, bueno, que des de l'oposició pues s'està qüestionant, més enllà de que com vostè va explicar en aquesta mateixa casa en una entrevista, no s'ha incrementat el preu de l'aigua, però sí que el ciutadà acaba pagant al voltant de 34-35 euros més a l'any per aquest mateix servei.
Sí, de fet, ve pagar, fiquem-ho així, 10 cèntims diaris, aproximadament, allò, perquè la gent se faci una mica la idea de lo que pagarà més pel rebut de l'aigua, i això és degut a dos coses. Per una banda, el tema del descens del consum, diguem que vam establir uns preus sobre el metro cúbic de l'aigua en quatre trams que penalitzava els consums importants, i això el que ha fet realment ha funcionat. Ha hagut una baixada del consum molt important, una baixada de consum aproximadament del 20% en general. Això fa que la baixada del consum, els preus de l'aigua que han vingut suportant els augments per part del CAT, més la part econòmica que fa referència al tema elèctric també de l'aigua, fa que arribem en un punt en què s'havia de prendre alguna mesura perquè es pogués donar un estàndard de servei, continuar amb el servei que hi havia i no fer que el servei d'aigua fos deficitari. Això vol dir que d'alguna manera es generin els mateixos recursos que s'acaben invertint i pagant. Una de les maneres que es va trobar de fer-ho era agafar i passar de trimestral a bimestral el rebut de l'aigua. Això vol dir cada dos mesos. Teníem, per una altra banda, demandes de persones que havien patit fuites d'aigua importants i es queixaven també de que, bueno, que si ells no estaven en aquell moment pues, a casa o al xalet, en aquest cas, perquè es dona més aviat en urbanitzacions que no dintre el casc urbà, pues que tenien unes factures molt, molt importants en quant a consum, no? Perquè entraven dintre el quart tram, se'ls penalitzava, l'ACA ha continuat pujant els impostos i ha avisat també que ho continuarà fent, i es trobaven amb això. Van dir, mira, per una banda, si fem això el que suposa per cada comptador són dos facturacions més, perquè de consum d'aigua el preu no es toca, es pagarà el mateix, les dues facturacions més pagaran els mínims, o sigui, el mínim que hi ha pues, de comptador, de tal, i això suposarà pues, uns 17 i pico d'euros, dos factures més de 17 i pico d'euros. Això suposen els 35 euros. En això que guanyem, per una banda, assegurem l'equilibri de la concessió i, per una altra banda, també vam decidir aplicar la tarifa de fuita, que avui ja és aplicable, i fent la lectura dels comptadors cada dos mesos podíem també agafar i preveure que quan se vagi a fer la lectura del comptador, si algú té una fuita, és evident que se li detectarà molt més aviat que si es fes la lectura cada tres mesos, en un gran percent dels casos. Això minimitza l'impacte sobre la factura, per una banda, també sobre l'Ajuntament, perquè és evident que tota la fuita aquesta que hi hagi, una vegada es produeix la facturació i la reclamació per part de qui l'ha patit, l'Ajuntament hi ha avançat els diners a l'ACA per la part del cànon i se n'ha de fer càrrec també l'Ajuntament d'aquests diners. Ja ho vam explicar, la tarifa d'aigua, el que patixi una fuita d'aigua, doncs, si entén que se li ha d'aplicar el que ha de fer és adreçar-se bé a l'Ajuntament, bé a la companyia d'aigües, i s'entra dintre dels paràmetres, que és de maig a juny, que tingui un consum mensual superior als 50 metres cúbics, la resta de l'any 35 metres cúbics, doncs pot agafar i es pot, els paràmetres que li marcaran, se pot ficar dintre de la bonificació per tarifa de fuita d'aigua. En definitiva, a veure, és garantir el servei, i la millor manera que hem trobat avui, donat el consum, la baixada de consum que hi va haver, és agafar i fer-ho d'aquesta manera. Va ser una decisió, encertada o no, no ho sé. Podíem haver optat per tocar preus, vam entendre que els preus no s'havien de tocar i que el que havíem de fer és un repartiment uniforme d'aquesta manera.
Anem avançant altres temes, en aquesta ocasió de la promoció gastronòmica i promoció turística, donat que, bueno, acabem de passar el primer cap de setmana de les jornades gastronòmiques de la Tonyina i possiblement, tot i que encara en queden la meitat, podem començar a parlar de xifres i fer un pelet de balanç, no?
Sí, bona tarda. Des de l'àrea de turisme, les xifres que ens han donat la restauració ens indiquen que són les més exitoses de les tres jornades gastronòmiques de la Tonyina de Roja que portem. S'han realitzat aquest primer cap de setmana més de 4.200 menús. Els restaurants, això només els restaurants que participen a les jornades. Pensem que hi ha altres restaurants que no hi participen, però que també tenim constància que han omplert. I s'han fet més de 18.700 tapes només de tonyina, a part de tot el que han consumit la gent en altres llocs i els mateixos bars que no tenien per què ser tapa. Si això li sumem el comerç, si li sumem l'allotjament, fent una suma de tot el teixit econòmic de l'Ametlla de Mar, podríem valorar, podríem fer un valor de retorn d'aquestes primer cap de setmana de les jornades gastronòmiques que podria estar al voltant quasi d'un milió d'euros. La importància crec que és per si sol i parla, no? Encara així, mos queden una setmana més, les jornades gastronòmiques acabaran el dia 11, seguim fent la promoció i esperem que aquest èxit sigui consolidat en la setmana propera.
Bueno, clar, l'aportació de gent durant estos dies ha sigut espectacular. De cara al cap de entre setmana, pues, sempre sol ser bastant més fluixet. De cara al cap de setmana possiblement no sigui tan fort com el cap de setmana anterior, però també es notarà un pes important. Clar, cada any ve més gent. Suposo que això ha de fer preveure també una evolució i un cuidar una mica més tot el que s'ha creat i que ha tingut tant d'èxit, no?
Sí, sí, estem en aquest camí. Ara, quan acabarem la setmana propera, quan acabarem i tindrem ja tots els informes de com ha anat tot, hem quedat per a parlar, parlarem també amb el grup Balfegó, i la nostra idea és una miqueta diversificar els tres camps. Nosaltres hem basat les jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja a la gastronomia, és el primer que es va fer, se va sumar l'Otuna Reis, que diríem que és el camp esportiu, i enguany hem sumat lo Mangatuna, que és la part cultural. Nosaltres creiem que gastronomia, esport i cultura donarien per finalitzat les innovacions i ara potser seria una miqueta distribuir-ho en diferents caps de setmana. És una cosa que estem analitzant, que hem parlat tant amb la gent de Ficòmic com hem parlat amb la gent que organitza el Tuna Reis. Ens falten les valoracions finals i la nostra intenció seria anar desenvolupant-ho en dos o tres caps de setmana. Això ens permetria que vingués els targets de la gent, siguessin més concentrats en el que s'organitza aquell cap de setmana, i podríem desestacionalitzar el turisme durant el mes de maig, que seria important. Això també ho intentem fer en les diferents altres jornades gastronòmiques que fem, passa que a vegades és molt complicat trobar sobretot el camp cultural que pugui incidir en el que estem promocionant. Hem tingut la sort que el tema del manga va molt unit a la Tonyina Roja, va molt unit amb el Japó, i estem treballant per a fer-ho també en les diferents jornades que organitzem durant l'any.
Jornades com les de la Galera, que van ser les primeres de l'any, i que, bueno, la veritat és que el balanç va ser força positiu. Es van fer conjuntament amb l'Ampolla, amb la Sant Carles de la Ràpita, amb el Canà.
Sí, sí. La veritat és que totes les jornades gastronòmiques que s'han realitzat han estat un èxit. Les de la Galera tenia teníem la problemàtica que són el febre, també és l'època de la galera, i que la promoció i el desplaçament de la gent de fora és una miqueta més dificultós. Però, segons els restaurants, segons la restauració de la Mella de Mar que van participar, van ser un èxit que no s'esperava ningú. Aquesta col·laboració que estem fent en Sant Carles de la Ràpita, en les cases del Canà i en l'Ampolla, és una col·laboració que creiem que és molt important, perquè són els quatre pobles pescadors que tenen la mateixa cultura, una cultura molt, molt pareguda, de la mar, i és un primer pas en un conjunt d'actuacions que farem tots. La idea és remarcar sobretot el producte de platja, el producte de mar, el producte de litoral, i que es visualitzi també una miqueta, o que es visualitzi més, el que són les platges dins de la marca Terres de l'Ebre. Això va sortir perquè la marca Terres de l'Ebre, els iconos de promoció solen ser el Delta de l'Ebre, és el riu, la Via Verda, i els números ens marquen que el turisme no va aquí, sinó el turisme principalment va a la costa. I els números marcaven que quasi un 80-90% dels apartaments turístics estan aquí, un 70% dels càmpings estan aquí, en aquests quatre pobles, i també els hotels. La taxa turística ens va acabar de remarcar que tot el punt més important turístic de les Terres de l'Ebre és el litoral. Això passa tot a Catalunya i aquí no tenia per què ser diferent. I creiem que la marca Terres de l'Ebre es basa molt en el delta i en el riu, i que hi ha molt poca visualització d'allà estan els principals actius i les principals inversions privades, que és a la costa. Per això el que han fet és un conveni de col·laboració entre els quatre municipis. Ara anem a França, anem a fer uns programes de ràdio, anem a fer a les principals webs turístiques franceses, marcant també d'allà té molt bé el turisme, que és el sud de França, l'Ile de França, que és París, i una miqueta a la Bretanya, i els quatre pobles ens hem unit per a fer una promoció forta del que és el litoral.
Això a partir d'aquesta primera col·laboració de les Jornades de la Galera.
Sí, bueno, va ser un primer pas, va ser un primer dia, a veure com comencem per a fer alguna cosa, no? I a partir d'aquí ja s'havia parlat de que necessitàvem visualitzar-nos, necessitàvem com a marca visualitzar, i va ser un primer pas, va ser una prova. Com que va ser un èxit per a totes les poblacions, doncs el que hem decidit és seguir treballant. El que farem és un conveni de col·laboració, els quatre municipis, als quals, mira, demà tenen una altra reunió de tècnics, marcarem una sèrie d'activitats i de promocions on s'ha de fer i ens representarem nosaltres sols. Creiem que el turisme, sobretot el turisme internacional, el que ens busca és la platja, i tenim molta dificultat per a veure-nos. A partir d'aquí doncs, vam començar per la galera, però la idea és ja treballar, farem un conveni junt a la Diputació, als quals aportarem diners als quatre municipis. Els diners que ficarem se basaran en la població que tenim, en el que cobrem de taxa turística i en el pressupost de cada població. I la Diputació de Tarragona, a través de Terres de l'Ebre, ficarà un 30% del que nosaltres fiquéssim, de la suma dels quatre municipis, ells hi ficaran un 30% per a promocionar-nos. Aquesta idea està treta una miqueta de l'aliança que fa Cambrils, Salou, Vilaseca amb l'associació hotelera. Si el mateix tipus de conveni, el que passa és que les quantitats són molt inferiors al que tenen ells perquè el seu volum de turisme és molt superior al nostre. Però la idea és fer un conveni cada any on te marcarem les actuacions que anirem conjuntament i promocionar això, no? Promocionar la platja, promocionar el litoral, promocionar la costa, que és el principal actiu que té la marca Catalunya i per tant també creiem que la marca Terres de l'Ebre.
Quin és el balanç? Vostè parlava abans de l'activitat cultural lligada en aquest tipus de jornades. Mm. La primera edició del Mangatun ha estat tot una novetat mediàtica i la veritat és que la població. Quin és el balanç que es fa d'algo tan poc habitual al nostre poble i tan novedós, no?
Jo hi ha xifres que crec que ens poden marcar una miqueta quin és el balanç, no? La inversió en guany a les jornades gastronòmiques ha sigut molt inferior als que han tingut les primeres dues edicions. i l'èxit de la promoció s'ha vist perfectament reflectida, que ens ha vingut, creiem, 3 o 4 vegades més gent del que han vingut les altres a les anteriors edicions. L'hotel La Mella de Mar vam trucar per reservar unes habitacions i ens va dir que tenia 5 llistes d'espera. Els càmpings estaven plens. Per tant, creiem que el Mangatuna, el que ens ha fet, a part de portar-nos un altre target de client, molt diferent al que és habitual, el que ha fet és donar-nos una promoció mediàtica increïble. No? El mateix diumenge, quan vaig arribar a casa, vaig veure que a TV3 estàvem fent un reportatge sobre el Mangatuna. Això ho han vist a La Vanguardia, ho han vist a l'Ara, ho han vist a molts diaris, a les xarxes socials ha anat ple, i creiem que l'èxit, part de l'èxit ha vingut per aquí, no? Per fer algo diferent. Penseu que trobar una activitat cultural diferenciada a nivell de Catalunya és molt difícil. Hi ha poblacions d'aquí l'alrededor importants, com per exemple Reus, que fa la Fira del Circ, i per a tindre un volum de gent com hem tingut nosaltres porta molts anys lluitant i no ho ha aconseguit. O la mateixa Vilaseca, la Pineda, que fa la fira de la màgia, també en uns pressupostos que nosaltres no podríem assumir i que no tenen la gent que tenim nosaltres. Hem tingut la sort de trobar una activitat cultural diferent que aporta molta gent i que creiem que anirà més. Penseu que això ho hem fet en 3 mesos, ha sigut tot molt ràpid, i ara, per exemple, per la propera edició de l'any que ve, nosaltres ara al novembre, que fan el Saló del Manga a Fira de Barcelona, que l'any passat van anar 150.000 persones, gratuïtament ens cedeixen un stand a l'entrada principal on ja promocionarem el Mangatuna del següent any, i tot això s'anirà donant a conèixer. Creiem que ha sigut una aposta una miqueta arriscada, perquè tot això del manga i és una cosa que desconeixem, però que ha sigut un èxit a nivell mediàtic i a nivell de gent que ha vingut a les oficines de turisme de la Mella de Mar i al TIP. El que s'ha demanat més és a insectuar ahir els llocs on se feia el manga. Ha sigut el que ens han demanat més. Ha vingut molta gent de tot arreu, exclusivament pel manga. Ha vingut algun tipus d'actuació que potser no hem trobat el lloc adequat o no hem sabut fer prou bé, que ha sigut el poliesportiu, o potser el poliesportiu és massa gran, que tindríem de buscar diferents ubicacions. Estem pensant, també esperem l'informe de Ficòmic, i bueno, és normal que haguem fallos i intentarem reconduir-ho i que l'any que ve sigui molt millor.
Aquest any se va anar a la Fira Internacional de Turisme de Moscou. Balanç, resultat.
Bueno, és el segon any que anem a la Fira Turística de Moscou. Nosaltres creiem que és important el turisme internacional. El turisme internacional que nosaltres tenim és només turisme francès. Per a donar una sèrie de dades, Terres de l'Ebre té un 70% de turisme nacional o estatal i un 30% de turisme estranger. D'aquest 30% de turisme estranger, el 80% és turisme francès. Això marca que tenim de diversificar els mercats, perquè no ens podem basar en un sol mercat. Si aquest mercat cau, ho notaríem molt. I amb aquesta política de diversificar mercats estem fent diferents promocions, estem fent a les zones del Benelux, que és molt important pels càmpings, estem fent a la zona de França, que és molt important pels apartaments turístics. Ara comencem amb el que parlàvem abans de l'associació entre Sant Carles de la Ràpita, les cases d'Alcanà i l'Ampolla, també volem incidir molt en el turisme alemà. I el turisme rus és un turisme que ha vingut per a quedar-se, és un turisme que està 4 hores i amb un poder adquisitiu molt elevat i que vol sol i platja. Per això la nostra aposta pel turisme per anar a la Fira de Moscou. La Fira de Moscou, l'any passat nosaltres vam tindre entre un 8 i un 10% d'ocupació de turisme rus. Creiem que enguany serà molt superior, i això que encara tenim les dificultats del tema del visat. Un problema que ens trobem amb aquesta zona, que tenim poca capacitat hotelera, és que els visats a Moscou o a Rússia se fan per un any. Això fa que el turista rus, que és un turista encara poc madur, que fa molt pocs anys que surt, vaiga sobretot als turoperadors. Ara, el dilluns que van tindre, que suposo que parlarem més tard, un prestrip de periodistes russos, va vindre el delegat a Rússia i als països de l'Europa de l'Est, de Catalunya, a visitar-nos, i ens va dir que estaven fent visats per a 4 anys. Això vol dir que el turista no dependrà tant del tour operador, sinó que ja a fer, perquè és el que s'hi fa els visats, i ja podrà sortir per ell sol. És molt important per a nosaltres, perquè nosaltres el nostre turisme no es basa en el tour operador. I això creiem que ens donarà un increment de turisme a l'Ametlla procedent de Rússia fort. Pensem que Vilaseca, un 20% actualment, un 20% dels habitatges d'ús turístics hi ha el lloc al turisme rus. Per tant, estem satisfets i treballant. A Moscou vam tindre entre 30 i 40 visites, tots molt interessats, això ja ho han passat totes les immobiliàries, i també vam aconseguir, que és el que estàvem parlant, la presència d'un prestrip molt important de turisme rus que només ha visitat. Era un prestrip que només anava a Costa Daurada, vam poder que es desviessin a la Mella de Mar, perquè la Mella de Mar perteneix a la marca Terres de l'Ebre, i l'han fet al Priorat, Cambrils, Salou i la Mella de Mar. Nosaltres no podríem pagar un prestip d'esta magnitud, i tot això pues, se va aconseguir en el treball que es va fer a Moscou.
Per a explicar un press trip vol dir que venen un número determinat de periodistes, representants de mitjans de comunicació russos, que són els que se n'encarreguen de difondre el missatge allà, no?
Correcte. Els que van vindre és això, no? I els que van vindre són de les televisions públiques russes i també tot el que eren xarxes socials. Una de les persones que va vindre aquí és el principal periodista turístic de Rússia, no? Va vindre corresponsals jefes, redactors. Estem molt satisfets, la veritat és que estem molt satisfets de la feina que hem fet a Moscou, de l'acceptació que hem tingut a Moscou, i seguirem treballant. Penseu que l'àrea metropolitana de Moscou té quasi 21 milions de persones, tres vegades la població de Catalunya. És l'àrea més important metropolitana que hi ha a Europa. I s'ha de fer un treball. Hi ha gent que ja porta 25 anys anant-hi, els resultats són espectaculars, i nosaltres pues, també estem bé en resultats. I es basa en aquesta política que volem de diversificar el mercat internacional, primera perquè estem molt baixos, és la marca turística que té menys visitants internacionals, i t'ho dic, la marca Costa Daurada és completament al revés, té un 30% de turisme nacional o estatal i 70% de turisme internacional diversificat en diferents països, i aquí ens trobem en un 70% de turisme nacional o estatal i un 30% de turisme internacional, bàsicament francès. Això vol dir que una crisi en un d'aquests països ens afecta molt. En canvi, si podem entrar amb força en tres o quatre països, sempre es pot equilibrar una crisi en un altre país, no?
Pel que pareix, el turisme rus no és l'únic objectiu.
No, nosaltres basem sobretot en quatre mercats, que seria el turisme francès, que és el més important, el seguirem cuidant, el seguirem promocionant, el turisme alemà, que cada vegada va tindre una baixada, però cada vegada torna, és un turisme que està tornant, que també té un cost per persona de gasto molt important. També promocionem la zona del Benelux, que seria Bèlgica, Luxemburg i Holanda. Sobretot això està basat pels càmpings, que és el que té més afluència, i el turisme rus. Serien els quatre grans mercats que toquem. No descuidem el turisme anglès, però té més dificultats. Però la base és diversificar el mercat, no quedar-nos només en un sol mercat.
A partir de tot això que es fa al voltant de la tonyina, del manga i tal, el turisme japonès és una quimera o...?
No. Estem tocant molts de països, no? Ara va vindre fa poc, en això del press trip, que també has explicat. Des del turisme hi ha press trips i fan trips, els press trips serien periodistes i els fan trips serien de familiarització, que solen ser els tours operadors, la gent que treballa al país d'origen, no? Ara fa poc va vindre uns periodistes francesos, que el que van fer va ser també només turisme de càmping, perquè hi ha gent que s'especialitza molt. Ara, tal com te comentava, comencem la campanya junt amb Sant Carles de la Ràpita, les cases del Canà i l'Ampoll, el turisme francès. I el turisme japonès i el turisme coreà mos venen ara el juny. Fan trips, perquè som turoperadors, ara el juny, tant de turisme coreà com de turisme japonès, i en farem un altre, que serà per trips, que són periodistes, al novembre-dissembre, encara no tenim les dates exactes. El turisme japonès és un turisme que va sobretot, és un turisme cultural i és un turisme que visita les grans ciutats, que fa recorreguts a capitals europees, venen de molt a lluny, estan molts de dies, té un poder adquisitiu molt més alt, gasta més que el turisme rus, però que se basa...
El japonès gasta més que el rus.
Sí, sí, sí. El que gasta menys per les estadístiques de la Generalitat és el francès, que se sol gastar uns... No me'n recordo les xifres exactes, però entre 77 i 78 euros per dia, i el turisme rus ja se'n va als 130-140 euros per dia. El turisme francès és el que gasta menys, eh? 130-140, i el turisme japonès se n'anava a quasi els 200 euros diaris de gasto per persona, fora allotjament, eh? O sigui, només gasto de carrer, diguéssim. Ens hem trobat que el turisme japonès, hem estat investigant, hem estat treballant en l'Agència Catalana de Turisme, i el turisme japonès visita sobretot Barcelona, i de Barcelona sol anar a València. Seguint per les xarxes socials, vam veure des de l'Ajuntament de Peníscola que en guanys hi havien anat 4.000 i pico de turistes japonesos que feien el trajecte Barcelona-València i es quedaven a passar un dia a Peníscola. Com que els principals tours operadors els tenim a Barcelona i treballen conjuntament a l'Agència Catalana de Turisme, estem treballant per aquesta gent, en lloc de quedar-se a Peníscola, se queden a la Mella de Mar, a través de la Tonyina, evidentment, com a icono principal d'ells, i que puguin quedar-se a dormir aquí i visitar la Mella de Mar. No? I amb aquest treball, pues, el que hem aconseguit és que ara faran els mateixos tours operadors, com es porten la gent, vindran el dia 10, de juny a la Mella, ha passat tota una jornada a la Mella, també es quedaran a dormir aquí, on visitaran, igual que han fet els turismes rus, posat una tour, visitaran la cofradia de pescadors, se passejaran pel poble, i el dia 13 baixen els coreans. És un turisme més complicat, però creiem que a poc treballant-ho ho anirem aconseguint. Este fan trip, només visita tres llocs de Catalunya. No visita Barcelona perquè ja la coneixen i ja no cal que es promocioni perquè Barcelona és la marca principal que hi ha quasi a nivell d'Europa. O sigui, Barcelona com a marca és molt més important que Catalunya, com a marca turística és la més important, ja la coneixen i no volen fer, i buscaven tres llocs per a visitar. I ells van elegir el Museu Dalí, Figueres, per l'icona cultural que sempre visiten els japonesos, Montserrat i la Mella de Mar, que és el que faran, i bueno, i amb aquest camí estem de que poguéssim a poc incidir dins del turisme japonès i del turisme coreà, que és molt paregut.
Un altre dels camins de promoció és el que es fa a través de les estacions nàutiques, no?
Sí. Tant el turisme gastronòmic, que s'ha potenciat des de l'Ajuntament, creiem que la Mella de Mar tenia que promocionar el turisme gastronòmic, s'ha fet a través de les jornades gastronòmiques i altres coses que potser parlarem més endavant, i també creiem que les activitats de mar eren molt importants. Nosaltres no teníem activitats de mar, i les poques que teníem eren mig descontrolades. La millor marca que hi ha a nivell europeu és l'estació nàutica, vam entrar a l'estació nàutica Costa Dorada, i a partir d'aquí el que fem és promocionar les activitats nàutiques, i la veritat és que en 3 anys que estem aquí s'ha passat de no tindre cap empresa a tindre ja 10 o 11 que fan activitats, des del Tunatur, que és el principal icono que tenim, però bueno, hi ha tot Fischer, que es dedica a la pesca, es dedica al passeig, hi ha una altra empresa que la fa, que també es dediquen a això, hi ha 3 empreses de submarinisme, està Naturbike, perquè creiem que l'activitat nàutica és molt important. Això és com aquella persona que va a Andorra, o a la neu, o a la Molina. La veritat és que va també a fer activitats, va esquiar o va fer algun tipus d'activitat. La Mella de Mar tenia aquesta mancança, i creiem que a poc l'estem resolent, i l'estem resolent dins de la marca més important que hi ha a nivell d'Europa, que és estacions nàutiques.
Encara que de manera molt breu, sí que també s'ha intentat tirar endavant diversos temes on conjugar la tradició de la localitat a través de la pesca i el turisme, no?
Sí, també això ho estem canalitzant a través d'estació nàutica. Pesca-turisme creiem que és una sortida important de promoció de la Mella de Mar, i creiem que també pot ser una sobrenòmina, diríem, als pescadors. Passa el sector primari, saben que és un sector que està patint molt, i a poc a poc pues, s'està fent un canvi del sector primari i del sector terciari, no? El sector de serveis i la pesca, pues, el sector de serveis tindran destinat al que és el turisme, no? Són iniciatives que a nivell d'Europa ja s'han fet, Itàlia és molt coneguda perquè fa aquestes iniciatives, i a l'estat espanyol pues, Catalunya ha sigut, com quasi en tot, pues, ha sigut pionera i ho hem tirat endavant. Aquí ha costat una miqueta, està costant una miqueta, però tenim altres experiències. Ara van vindre, fa un mes va vindre Roses, que hi ha ties a 16 barques treballant, van tindre un volum de negoci força important per ser el primer any, van explicar als pescadors de la Mella com ho estaven fent, que ho feien a través d'estació nàutica, perquè, clar, mostrarem que el pescador pesca, però la promoció no coneix els camins com promocionar-se, no? I vam decidir que la millor manera de promocionar-ho seria a través d'estacions nàutiques. I junt amb Cambrils, que també té una sèrie de barques que també estaven disposades, pues, lo que han fet és treballar este concepte i, bueno, lo tirarem al mercat. Demà tinc una reunió per veure els catàlegs, vam estar en capitania, la veritat és que el capità marítim va ser tot facilitat, i ara el que farem és ja començar la promoció i esperem que aquest estiu la gent ja pugui disfrutar d'aquesta activitat turística important, que no només és una activitat turística, sinó també ens ensenya la nostra manera de ser, la nostra cultura, perquè l'Ametlla, pues, si té alguna cosa, és la mar, i tots som fills de pescadors, i també, pues, a part de ser turisme, pues, també ensenya el que som nosaltres, no? La nostra manera de ser, i perquè som així, i com és el món de la mar, que és important.
Molt bé, un dels temes és que aquesta targeta de visita, que és el nostre port, estigui en bones condicions, i Ports de la Generalitat de Catalunya va anunciar ara fa poc una inversió important de més d'un milió d'euros, no?
Sí, efectivament. Jo que volia completar una mica el que comentava Vicent, que efectivament, vull dir, és una manera, el que comentava de la pesca turisme, de donar-nos a conèixer, la possibilitat de que algú, quan va, veu un sistema de pesca tradicional, pot tastar el ranxo a bordo, vull dir, és ni més ni menys que un foment de la cultura, de la nostra cultura, vull dir, és realment una experiència única que no tothom, i no hi té cabuda tothom, vull dir, si tota la gent que vingués ho volgués fer, no hi tindria cabuda, per tant, és algo que és molt, molt,
molt selectiu,
especial,
no?
És molt especial, i a més, dintre de la tasca que està fent, una cosa que a mi m'agradaria remarcar, que s'està fent des de turisme, no? Que és el que vol tothom que es dedica al món del turisme. És, aquí tenim normalment 2 mesos que tenen una estacionalitat determinada i que fora d'aquests 2 mesos pràcticament no hi havia res. Aquí es diu l'estiu és juliol i agost, comença el 10 de juliol i acaba el 15 d'agost i s'acaba l'estiu. El que s'està fent des de turisme és fer que això s'estiri. És d'alguna manera la pedra filosofal el que estan buscant tots, que és desestacionalitzar el turisme i poder portar turisme des de no només 2 mesos a l'any i que tot el que ha dit hi hagi una concentració aquí 2 mesos a l'any, perquè no seria bo, sinó la possibilitat d'agafar i estirar-ho i que durant 5-6 mesos a l'any pugui anar venint gent. I el fet de totes les qüestions que s'estan muntant, totes aquestes des del Mangatuna a diferents jornades, que el que busquen és anar ocupant caps de setmana per facilitar l'ocupació i també que la part d'hoteleria, com la part de restauració, com la part de bars, com el comerç local, ne surti beneficiat. Vull dir, és la triple hèlix, no? I aquí s'està conjuminant coses i tot el que es fa revertix a favor de lo que ja s'ha fet abans i té relació i crea sinergies en altres. Vull dir, està d'alguna manera generant economia al poble, una economia que ara mateix no és tangible, però jo tenia ocasió de parlar este migdia amb una persona que es dedica que té un bar i ha estat participant amb el tema de les tapes que s'ha fet este cap de setmana, i diu, espectacular, res a veure l'any passat, diu, algo increïble, i realment tot eren elogis en aquesta iniciativa. Penso que són iniciatives creatives, iniciatives que realment han de comptar també amb la col·laboració de la gent que s'hi dedica. Pensar que quan venen els japonesos és un nivell de turisme que és molt exigent, i o ens preparem i ho fem bé, o també podem fracassar. Vull dir, tenim uns actius que són molt importants, molts hem de creure, però també els hem de treballar molt bé. Això era per una mica per arrodonir, perquè entenc que el tema de la desestacionalització era important dir-ho, perquè és que és el que està buscant tothom. Pogués guanyar la vida, no fer-ho tot en 2 mesos a l'any, sinó que tingui una durada més llarga. En quant al que dius de ports de la Generalitat, hi ha una previsió en els propers anys d'invertir 1.200.000 euros. És una inversió que es destina a la potabilitzadora, a remodelació del dic de Llevant, dels tancaments de la llotja i d'urbanització d'accessos al sector pesquer, i també afectarà de retruc al Club Nàutic, substitució de noralls, bueno, tot una sèrie de qüestions que el que ens porten, pues, és sí, d'alguna manera a millorar el que ja tenim, la nostra façana marítima, i a fer-ho que qui treballa i pugui treballar millor, i qui en vulgui gaudir també trobi una millor manera de fer-ho sense que hi hagi una interferència directa. Algunes de les obres aquestes que es faran s'aprofitarà per fer-ho ara que hi haurà la parada biològica, aprofitant que no hi ha activitat. I a partir d'aquí, pues, altres que s'hauran de deixar, com pot ser la remodelació de l'edifici de serveis portuaris, pues, s'hi deixaran per més endavant i serà en un plaç una mica més llarg.
Més infraestructures. El pont de Tres Cales a la zona de la segona fase.
Bueno, és una infraestructura demandada, és una infraestructura que costa quasi 5 milions d'euros, que té una llargària d'uns 300 metres i que passa per damunt de l'autopista i la via, enllaçant la part del mig de Tres Cales, com la coneixem, a la part de baix, que és a la part on hi ha les platges, i on hem vist els que anem al Castell de Sant Jordi, que per l'actual traçat, evidentment, se fa una mica estrany, i és que allò està previst que sigui només per a peatons, bicicletes, en un futur proper, quan hi hagi establert el pont.
Està avançat?
Bueno, està en fase, està ja a la darrera fase per licitar l'obra, i el projecte executiu està acabat, el plec de clàusules està redactat, per tant entenc que en un plaç molt breu de temps ha de sortir a licitació per a que les empreses interessades puguin presentar els seus projectes, i hi ha una previsió d'execució d'obres de 9 mesos, veurem si finalment són aquestos, pot ser en un plaç més breu o tarden una mica més, però vaja, la veritat és que suposarà una millora molt, molt important per la connectivitat dintre de l'àmbit de Tres Cales.
Darrerament, el que també s'ha fet és l'arranjament de la taulada del mercat municipal, no? És a dir, quedava pendent una sèrie d'arranjaments.
Sí, és una reivindicació que ja fa temps que es fa, pel motiu que sigui, plantejava unes goteres i s'havia d'arreglar, s'havia anat parxejant, però finalment, pues, bueno, s'ha agafat i s'ha fet una actuació que hauria de donar ja fi als problemes que donaven. Està marcada dintre de les subvencions que hem sol·licitat del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per obres de millora i manteniment d'infraestructures municipals, i la inversió no ha sigut molt elevada, però sí que serà de qualitat pel dia a dia dels paradistes del mercat.
Ara fa poc parlàvem amb l'alcalde de que també a la fi, després d'uns quants anys, s'havia aconseguit reemprendre tot el que era la millora dels camins que es van veure afectats pels aiguats que es van produir el 2010, no?
Sí. En total hi haurà unes 29 actuacions en diferents camins per valor de 151.000 euros. Vull dir, aquestes obres també sortiran a licitació en breu, i a partir d'aquí es començarà l'arranjament de tots aquests camins, que alguns en primera instància va tindre que actuar l'Ajuntament perquè no s'hi podia ni transitar, i altres que el que es farà ara és això, ja et dic, una inversió de 151.000 euros i que afecta, pues, a un total de 29 camins.
També l'Ajuntament va decidir externalitzar el servei de l'enllumenat. Es va encetar un procés que està en el seu tram final, ja, no?
Sí, de fet ja està licitat, ja està adjudicat a Fomento de Construcciones y Contratas, i es va fer per optimitzar recursos i entenent que, bueno, que s'havia de fer un manteniment de les instal·lacions lluminàries i quadros de llum que té l'Ajuntament. Aquí, pues, el que es planteja és substitució de totes les lampades i dels 3.633 punts de llum de la xarxa d'enllumenat públic, substitució de més de 1.000 lluminàries, implementació de sistemes de telemesura i un control, diguem, remot a través d'internet per poder, doncs, pujar, baixar intensitats, controlar consums indesitjats a altres llocs, bueno, treballar-ho de manera que això finalment acabi suposant un estalvi important per pel rebut de la llum de l'Ajuntament. S'ha fet a 15 anys, dintre de les particularitats que hi ha. Ells se queden en un dels treballadors que tenia l'Ajuntament, dintre de la del manteniment elèctric, l'altre treballador passa a la brigada i bé, el que farem aquí, doncs, entenem que realment hi haurà un estalvi important d'energia, una millor gestió i que al cap i a la fi està dintre de l'àmbit del que parlàvem abans, no? Una millora de gestió de l'economia que ens permeti també afrontar els compromisos que tenim a futur.
Per últim, i per acabar, calendari del contribuent. L'Ajuntament ja ha fet el primer cobrament de l'IBI, dels tres en els que es va repartir aquest pagament al llarg de l'any, no?
Sí, l'1 d'abril, l'altre és l'1 de juliol i el darrer l'1 de novembre. Com ja saps, se'n va fer difusió per la ràdio, se'n va fer difusió pel tríptic que canvia l'Ajuntament, pel butlletí. En tot i en això, malgrat fer-ho això i fer-ho per internet i fer-ho i enviar gent que estava fora, hi ha molta gent que no se n'ha enterat. Sí, és d'aquelles coses que no han arribat a saber què és el que passava i les possibilitats que hi havia. La idea va ser, davant de la petició també de persones que diuen, home, el rebut, si es pogués fraccionar a nivell econòmic, seria millor el poder-ho fer en tres vegades que no pagar-ho tot de cop de la manera que està l'economia. Vam tindre això en compte i vam fer això. Vam agafar i vam programar, doncs, un pagament a qui ho tingués domiciliat l'1 d'abril, un altre l'1 de juliol i el darrer l'1 de novembre. El que està clar és que qui no ho vulgui tindre domiciliat en aquestes condicions pot optar pel sistema que hi havia abans, que és pagar-ho en una sola vegada de l'1 de juliol fins al 31 d'octubre. I a partir d'aquí tothom pot triar el que millor li vingui. De fet, sobre 7.000 rebuts enviats, ha hagut un retorn de 300 rebuts, aproximadament un 4%, o bé no han sapigut de què era, o bé no han estat d'acord amb aquesta iniciativa, hi ha hagut un retorn de rebut aproximadament del 4% sobre els rebuts que s'han facturat, diguem, pel banc. Per una altra banda, vull dir, és el que incorpora este calendari del contribuent, és perquè la gent d'una manera gràfica pot acudir a l'Ajuntament, tindrà baix, n'hi ha un plec de tríptics als que pot accedir, se li explica quan, en quin mes s'ha de pagar l'IBI, circulació de vehicles, plaques de gossos, activitats econòmiques, taxa d'escombraries, i ell li defineix en quina temporalitat pot accedir amb això. I també voldria afegir en el tema de bonificacions de taxes, persones, doncs, que estan en una situació econòmica delicada i han demanat acollir-se a les bonificacions que s'han impulsat de l'Ajuntament. Aproximadament en els últims 3 anys hi ha 300 ciutadans que s'han acollit. Les persones discapacitades, en un 33% que ho puguin acreditar, tenen una rebaixa del 100% en l'impost de vehicles i amb el 50% en taxa d'escombraries, i les persones que tinguin, pues, bueno, a vegades hi ha una vídua que només té la pagueta i tal, i dius, pues, si agafa i ho tramita, pues, a través de serveis socials, pues, també té una bonificació en el rebut d'escombraries i, bueno, li explicaran exactament a què se pot acollir i on se pot acollir. Entenc que la iniciativa ha estat una iniciativa en la voluntat de facilitar i de servir. Demano disculpes a qui no li hagi arribat la informació o entengui que no se l'ha informat de la manera adequada, i és evident que la propera vegada intentarem fer-ho millor.
Doncs, regidors, Antoni Montagut, Vicent Martí, moltíssimes gràcies, fins al pròxim programa.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, bona tarda.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.